Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts a les 12 del migdia, us informa Olma Giró. Un grup d'experts externs als jesuïtes començarà a entrevistar víctimes d'abusos sexuals a partir del proper mes de setembre. L'objectiu és recopilar tota la informació de cada cas. Un equip integrat per persones de fora de la institució i amb experiència en el camp legal, la mediació i l'àmbit dels abusos s'encarregarà de fer aquest qüestionari elaborat per Bufet Roca Junyent. La companyia de Jesús ha indicat que ja s'ha començat a contactar amb les víctimes que prèviament van adreçar-se als jesuïtes. Més qüestions. El candidat del Partit Popular i líder de la formació, Alberto Núñez Feijó, ha reconegut avui que quan es va fer les fotos amb Marcial Dorado sí que sabia que era contrabandista. Feijó ho ha reconegut en una entrevista a la cadena COPE.
Recuerdo con exactitud que iba hacia un meeting en el coche y me llama el secretario general de mi partido diciendo que había tenido una conversación, una llamada del Partido Socialista de la época, año 9, donde había dicho que con que no bajas el tono, pues que me iban a sacar unas fotos con un narcotraficante. En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante.
Feijó també ha lamentat que ja fa 30 anys i 5 campanyes electorals que s'utilitzen aquestes imatges amb el narcotraficant contra ell i ha defensat que són imatges que estan en un sumari de l'Audiència Nacional i que mai se li ha demanat declarar. Més qüestions. A Palamós, la llar d'infants Cumbayà tancarà el proper 25 d'agost per problemes econòmics i deixa penjats a 13 infants que ja s'havien matriculat. Les famílies afectades denuncien que la llar d'infants els va comunicar la decisió per correu electrònic aquest mes de juliol i lamenten que no els avisessin abans si ja sabien que tenien problemes econòmics. A tot això, les famílies afectades viuen amb incertesa el futur dels seus fills perquè, segons expliquen, les altres llars del municipi ja tenen les inscripcions tancades i hi ha llista d'espera. Ho explica la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes, Irune Díaz.
Sí que van enviar un comunicat per correu electrònic a les famílies i explicaven que el dia 25 doncs, tancaven i que l'1 de setembre no hi hauria curs escolar. Això comporta que les famílies no han tingut dret a fer una preinscripció a altres llars del municipi o de Rodalies i que ara hem hagut de fer preinscripcions fora termini i estem a la cua d'unes llistes que són molt llargues.
El Gebre, que és el nom de l'associació que gestiona aquesta llar, s'ha disculpat a través d'un comunicat, però assegura que el dèficit és molt gran i que la situació i la perspectiva apunten a negatiu. Per això diuen que han buscat totes les opcions possibles de manera infructuosa i que estan en permanent contacte amb l'Ajuntament, les famílies i la Generalitat. Més qüestions. La Generalitat ja ha començat a abonar el bo social tèrmic corresponent a l'any 2022. La mesura beneficia més de 110.000 llars que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. Aquest any el pressupost ha augmentat i ho ha fet substancialment fins als 39 milions d'euros, quan l'any anterior va ser una mica més de 26 milions. Les persones beneficiàries rebran un pagament únic per poder fer front al subministrament d'energia de les seves cases i finançar actuacions d'estalvi energètic o millorar l'eficiència energètica de les seves llars. L'import va des dels 158 i fins als 797 euros en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i de la climatologia de la seva ubicació. A tot això, un jutge de Barcelona ha admès una querella d'Elite Taxi contra la plataforma Freenow per presumpta competència deslleial. Segons l'Associació de Taxistes, aquesta plataforma té una política agressiva de descomptes i comissions als passatgers que modifiquen la tarifa regulada del taxi. Segons ells, això implica una clara vulneració de la normativa de tot el sector. I ara els esports amb Anna Closa.
El Mundial de Futbol Femení, la selecció espanyola, ha debutat amb victòria en el seu debut a la Copa del Rei. El combinat dirigit per Jorge Vilda ha superat còmodament Costa Rica per 3-0. De fet, tots ells s'han fet a la primera meitat. El primer ha estat en pròpia porta al minut 21 i dos minuts més tard la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, enviava la pilota al fons de la xarxa, igual que Esther, que ha posat el 3-0 a l'electrònic. Les blaugrana Aitana, Irene Paredes, Dona Batlle i Salma Parayuelos sí que han sortit de titulars i Mariona Alcadantell ha entrat al 63 a la gespa i Alexia Putellas, que no està al 100%, ha debutat al 77, jugant només 15 minuts per anar agafant ritme. Ara el proper partit d'Espanya serà dimecres contra Zàmbia, també a 9:45 del matí. I en tenis, a aquesta hora, Albert Ramos s'enfronta a Juan Pablo Varillas en el torneig de Gestat i Jaume Munar no ho farà fins a 3:15 de la tarda contra Pablo Cachín. Avui també juga Carlos Alcaraz a la Copa Hopman, que es disputa a Nice contra David Goffin. És el primer partit que juga després d'haver-se proclamat campió de Wimbledon diumenge passat.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que seguim aquí des del parc d'atraccions del Tibidabo, la part magazín del matí a Ràdio Estel. Mare meva, divendres 21 de juliol, darrer programa de la temporada. Ai, Elena Neira, bon dia de nou.
Bon dia.
Mare meva, Olga Vallejo.
Estic aquí.
Estàs bé, eh?
Encara.
No s'ha ido.
No.
Present. No s'ha escondido.
Present al parc d'atraccions del Tibidabo. Ja sabeu que d'aquí res passarà tot allò que estem desitjant tots. I és que la Olga Vallejo entrarà, t'ho fas bé, a l'Hotel Kruger.
Tots menys jo, efectivament.
A quina habitació t'hem donat al final?
La principal.
La principal, suite. Eh?
M'han dit que m'ho mereixo.
Vinga, però ja estàs, com hem parlat abans, és una mica perquè et desestressis i comencis, el programa, bé. En tot cas, amb l'Helena el que farem tot seguit és aquest repàs, no, Helena, de sèries que tractin d'alguna manera doncs, un par d'atraccions que puguem trobar. Doncs.
Però no serà tanta atracció com ver a Olga Vallejo
eso yo creo
en, su paso,
que,
en su paso.
Yo creo que eso es insuperable.
Por la suite principal de l'Hotel.
Yo creo que això no s'hauria de perdre a ningú.
Veurem aquestes sèries de televisió a les que surten o d'alguna manera apareixen en algun moment algun par d'atraccions.
Un reto pequeñito el que me puso Olga. Venga, vamos a hacer series que tengan parques d'atracciones como hilo conducto. Dije yo, pues venga, pa'lante.
Doncs vinga, comencem amb tot un clàssic d'HBO. Tu dius, Helena, que injustament cancel·lada.
Esa música música mal rollera ja no
això
fa una...
Ja, ja
no
està
un
poc ja de... diu que la cosa no,
no està un poc
bé,
de pista, perquè és una trama entre fantàstica, drama, misterio, tiene también un poquito como de ciencia ficción, y es una serie que está ambientada en la Gran Depresión norteamericana, en 1934, en el sur de Estados Unidos. Un chaval de 18 años, huérfano, que aparte tiene el poder de sanar a la gente, se acaba uniendo pues a lo que eran los parques de atracciones originariamente, que eran estos como circos
sí, ambulantes.
Y esto es una suerte como de circo ambulante, pero que también tiene una, como una iglesia, tiene un pastor metodista que es una persona muy carismática. Y entonces este pastor que conduce al circo por esta travesía por el desierto acaba cambiando la vida de esta persona. Es serie de HBO. Cuando pensamos en series de HBO, serie de calidad, con unos personajes súper bien trabajados, con una trama súper interesante, Carnival es, sin ninguna duda, es una de ellas. De verdad, recuperadla, porque es un clasicazo que no os va a...
Yo, como os puedo imaginar...
No l'he no visto.
No,
clar.
No he vist cap d'aquestes sèries que comentarem
no,
avui.
És que anava a dir, dic, Olga, tu hauràs de dir, o sigui, la sèrie que has vist, uns ho hauràs de dir, però jo ja veig que no, que cap ni una.
Cap, no, és que avui res. Jo baixava les sintonies i ja estava amb els pèls de punta.
En fi, doncs aquesta dius que per això està bé, però que...
Està muy bien.
Vale.
La siguiente doy fe que Olga Vallejo no la ha visto.
Vinga, doncs anem-hi. Ai, American Horror Story.
A ver, he de decir que American Horror Story me da mal rollo hasta a mí. Es decir,
però escolta, jo haig de dir que vaig veure la primera, perquè és una antologia,
és,
no?
És una antologia. La primera és una catedral de temporada que se basa en el fenómeno de las casas encantadas. Y lo que hace Ryan Murphy, que es el creador de esta serie, de esta antología, con cada temporada, es centrarse en algo muy mal rollero, ya sean brujas, ya sean fenómenos paranormales, ya sean manicomios... y crea una historia en torno a ello. Bueno, pues la cuarta temporada, Freak Show, está ambientada pues en un circo. En un circo que está en un pequeño pueblo de Florida, y que ahí está liderado pues por Jessica Lange, que quien ha visto American Horror Story sabe que el personaje de Jessica Lange siempre da muy mal rollo.
Muy mal rollo.
Bueno, pues, ¿qué te encuentras en American Horror Story Freak Show? Te encuentras pues a... dos hermanas siamesas, una mujer barbuda, una mujer con tres pechos con su marido, un estafador, una vidente. Bueno, pues todo es las cosas que pasan en este circo de freaks, que era un subgénero dentro de los circos en los que se exponían a gente que tenía malformaciones. Esto era una cosa típica, desgraciadamente, hace unas cuantas décadas. Y de verdad que se confecciona una historia que te fascina por lo estético, pero que te da un mal rollo...
Increïble, no?
Increïble, sí, sí.
Ai, Déu meu, doncs mira, si et sembla, Helena, tornem a HBO, perquè per parts temàtics especials, la veritat és que aquest s'endú la palma. Músiques ja, o sigui, són...
Bueno, la música, de hecho, el compositor de la música, os diré que es Ramin Djawadi, que es el compositor también de la música de Juego de Tronos. Y para si alguna persona que nos está escuchando le gusta escribir o se dedica a escribir, las bandas sonoras de Westworld, que es la serie de la que estamos hablando, son una auténtica maravilla. De hecho, la primera temporada tiene un montón de versiones con pianola de canciones clásicas, como canciones de Offspring, canciones de los Rolling Stones. Es una absoluta delicia. En concreto, Westworld es una serie de ciencia ficción de HBO. Fue una apuesta absolutamente increíble de la cadena, que vino justo después de Juego de Tronos. De hecho, querían que fuese un poco la sucesora de Juego de Tronos. Desgraciadamente no lo consiguieron. De hecho, la serie fue cancelada en la cuarta temporada. Y lo que plantea es un parque temático que se ha construido para que la gente vaya allí, pues a hacer la suya, la gente que tiene mucho dinero pueda permitirse, en la primera temporada en concreto, viajar al lejano oeste y comportarse como un vaquero, porque en ese parque temático lo que hay son androides. Androides que, llegado el caso, los pueden violar, los pueden matar, los pueden colgar, pueden hacer lo que quieran, porque es un parque de atracciones libre por completo de cualquier decálogo moral, en el que la gente que paga, y paga muy bien, pueden hacer lo que quieran. Lo que ocurre, y esa es la parte de ciencia ficción, es que hay un momento en el que los androides se dan cuenta, empiezan a tomar conciencia de que están viviendo las mismas cosas una y otra vez. Hay algo que queda almacenado en esa memoria informática, ¿Y qué pasa cuando los androides, que tienen muchísima más fuerza, que no se pueden morir porque son una memoria informática, qué pasa cuando se dan cuenta de que los están oprimiendo y quieren liberarse? Pues de eso va Westworld. Una auténtica delicia.
Una meravella, ¿no?
És una meravella.
Westworld. Per cert, ara, Elena, podríem dir que ens posem dolços, com aquests dolços?
Vinga, Olga.
Va, perquè...
Vamos a ponernos tontorrones.
Els androides contra els humans. Jo us proposo que ara mateix anem a un poble de l'Amèrica profunda. Elena Neira ara mateix està feliç.
És que, doctora, mira, doctora Galamama és d'estos placeres culpables a los que una s'abandona d'una manera muy tonta. Empiezas viéndola y dices tú, pues vaya chorrada de serie, porque es una chica joven, una doctora que se acaba de licenciar y ya quiere convertirse, por supuesto, en una cirujana, tal. Y para empezar a trabajar, ella acepta la propuesta de irse a un pueblo perdido de Alabama, porque un médico le ha prometido que va a formar parte, le va a ceder su consulta. Cuando llega allí, se da cuenta de que ni consulta ni leche, y de que tiene que convertir con el otro doctor local, que no se lo va a poner nada fácil. Entonces ya se encuentra una chica de ciudad súper pija en un pueblo de Alabama. ¿Y por qué he hablado de doctora en Alabama? Porque si hay algo en esta América sureña, son ferias todo el rato. Todo es una excusa para montar ferias. Y tienes la feria de la manzana, la feria de la calabaza, la feria de la oveja, la feria de la limonada.
Sí, que aprofitan a la mínima, ¿no?, para montar una feria.
Mira, es una serie tremendamente divertida porque de lo que trata es del choque cultural entre la mujer de ciudad sofisticada y la gente de pueblo, que es muy entrañable, pero luego también te encuentras con unos personajes tremendamente bien construidos. Hay el personaje de Lemon, que es la chica sureña por excelencia, que es pues lo que sería el equivalente a la pija pueblerina, sí, que se lleva fatal con ella. De verdad, la disfrutaréis mucho. Es una serie para ver con un café o con un chocolate, con un poquito de canela, con un croissant como los que tenemos aquí delante,
per exemple,
y disfrutar.
Mira, que doctora in Alabama. I ara no deixem aquest ambient de poblet americà, encantador, que ens proposava l'Elena, perquè una altra sèrie que una ha de veure si vol veure moltes fires amb pomes dolces, nòries i cotó de sucre és...
Estava a punt de levantar-me i irme, com me dijese que no ha visto Gilmore Girls.
És que està indignada avui l'Helena perquè no ha vist pràcticament res. Les xiques Gilmore he vist una mica. Hi ha unes noves i unes antigues?
Hay una nueva, Netflix hizo un reboot de Las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore es de estas series que cuando se estrenó pues la gente tampoco le parecía una cosa del otro mundo y se ha acabado convirtiendo en toda una serie de culto. Os explico rápidamente para los que no sepáis de qué va Las chicas Gilmore. Esto es una chica que con 16 años se queda embarazada. Es una hija de una familia bastante acaudalada. La familia no quiere que tenga la niña, ella quiere tenerla, entonces se va del pueblo para criar a su hija. Cuando la hija ya es adolescente, ya es mayor, está a punto de ir a la universidad, ella quiere volver a su pueblo natal porque allí hay una escuela preparatoria que le puede dar muchas oportunidades para ir a una buena universidad. Entonces lo que quiere es que los abuelos, que son pudientes, le ayuden a entrar en esa escuela y la niña pueda ir a Harvard, que es de hecho una muy buena estudiante. Entonces, claro, es el regreso de esta chica que se había ido del pueblo un poco pues con esa vergüenza de haberse quedado embarazada y haber tenido que criar a su hija sola, vuelve al pueblo y se ocupa de un hotelito allí y hace un poco su vida y es un poco el reencuentro ella con 40 años con una hija adolescente y cómo la hija empieza a descubrir, a conocer no solo a la madre en su versión más adolescente a través de sus amigos, sino también a reencontrarse con sus abuelos paternos. Es dulzura, de verdad, es chocolate, charlas...
Dulce.
O sea, es una serie de verdad que cuando necesitéis algo que os reconforte, de verdad es una serie que da calor. La siguiente no da calor, Mercè.
Ai, Dios mío, anem per aquesta cirereta de luxe, no?, amb unes atraccions en les que una... Ai, Elena, s'hi juga la vida.
Atracción del juego del calamar, porque ya veía a Olga Vallejo.
¿Qué? Es que yo era una rara avis, vaig mirar 3 o 4 capítulos y me aburría, no sé si es que tothom...
Eres una sádica y no lo sabes.
Però...
No es posible que t'aburra.
Sí, tothom deia, es que és tan bona, i la vaig començar a mirar, no sé si... I em semblava un capítol mig bé, un aburridíssim, un mig bé, un aburridíssim, i ja aquí ja devia ser el quart, ho vaig deixar.
I vaig pensar, pues ja, que m'ho expliquin, si un
perdoneu,
cas.
Perdoneu, que m'ho expliquin. Jo aquí al davant tenim aquest joc de dominó, dit, si no m'equivoco, que havia de ser una mica el juego del calamar,
un poquito el juego del calamar. Si queda alguna persona que haya vivido los últimos 4 años en una cueva y no sepa lo que es el juego del calamar, Juego del Calamar es una serie original de Netflix en la que unos señores de Corea del Sur, que están endeudados hasta las cejas, lo que aceptan es, aceptan una oferta de participar en unos juegos un tanto especiales y optan a un premio multimillonario. Lo que no saben ellos es que cada vez que participan en estos juegos, si uno falla la prueba, es que lo matan. Y cada vez que matan a una persona, el premio va aumentando de volumen. Al final solamente puede haber un ganador de esos juegos.
Y tothom vol guanyar, clar.
Y todo el mundo quiere ganar. Es una serie con una estética muy sorprendente porque todo ese sadismo de los juegos, que es, evidentemente no es una serie para todos los públicos, los juegos son unos juegos muy cruentos, contrasta con que están compitiendo por juegos infantiles. El primer juego, de hecho, el más popular y que recuerda a todo el mundo, es el de Toca Pared, que se llama aquí...
El pica pared.
El pica pared. En mi pueblo se llamaba el escondite inglés.
El escondite inglés.
Que es lo de uno se quedaba mirando contra la pared, sí. Y cuando se giraba no te podías mover. Lo que pasa es que aquí la gente que se mueve hay una muñeca que los mata.
Sí,
claro.
Entonces, sí.
Digamos que son unas atracciones un pelín distintas a las que podemos ver en el Tibidabo. Un auténtico fenómeno planetario. Habrá, no sabemos cuándo, sobre todo ahora que estamos con huelga de guionistas, cuándo habrá segunda temporada.
Ah, però hi haurà segona temporada.
Va haver segunda temporada.
Però va quedar algú viu, perquè clar, jo no vaig veure el final.
Queda clar, un ganador. És que t'has perdut el plot twist de la sèrie, además.
Vallejo.
I no te lo voy a explicar.
Mira, et dic una cosa. Si supero l'Hotel Kruger, em queda 1 hora i 39 minuts per estar de vacances.
Mira, la compta enrere, que ens deia la Rosa Ortiz, no? Per quan s'obren les portes del Tibidabo, comença aquesta compta enrere per tu, la Olga, per entrar a les portes de l'Hotel Kruger.
Ara tinc temps per veure tota aquesta feina endarrerida, aquests deures que m'he anat apuntant, Helena, al llarg de la temporada.
Helena, ara que dèiem, al llarg de la temporada, Olga, ha estat un plaer tenir l'Helena Neira.
I tant.
Amb nosaltres, que ens anés explicant amb la seva manera tan especial i tan autèntica, no?, tot el que podem veure a les plataformes digitals. Desitjar-te un molt bon estiu, Helena.
Lo tendré.
Lo tendrás.
Vosotros también. Lo tendré seguro.
Estàs molt conscienciada, que sigui així. I t'esperem a veure la propera temporada.
Claro que sí.
Estem a la tarda, Helena? Apunta't bé, A la tarda.
Sí.
Helena Neira, professora de comunicació i informació de la UOC. Nosaltres... Ui, deixem aquí. És que estan volant. Ara comença a fer una mica d'aire i comencen a volar fins i tot els papers. Marxem a publicitat, aquí a la Part Magazine, i a la tornada tenim una sorpresa pels nostres oients, que jo no sé si puc fer un spoiler, Olga.
Avisa, que comencin a escalfar, també. Mira, que agafin el telèfon.
Agafeu el telèfon, perquè iniciarem un sorteig que de ben segur heu de ser ràpids. Heu de ser ràpids perquè parlarem amb Cinema Girona. Només us podem dir això. I val molt, molt la pena. Per tant, telèfon a prop, bolígraf per apuntar el número de telèfon que us donarem, però això serà després de la pausa publicitària.
Radio Estel.
Radio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Radio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Mar Mort, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Vinga, que ens encanta veure sèries a casa, sí, però encara ens agrada més si ho poguéssim fer en pantalla gran. És evident que el cinema segueix oferint-nos doncs, una experiència que el televisor o bé el projector de casa ens queda bastant lluny. Aquell moment en què s'apaguen els llums, ens quedem a les fosques i comença l'aventura. I això encara és incomparable. Sabeu què és el millor de tot? Doncs que el magazín del matí a Ràdio Estel ho regalem. Olga, ara ho podem dir, eh?
Sí, ara ja sí. 4 passis anuals per anar als cinemes Girona. L'únic que han de fer és trucar.
Trucar? A on han de trucar els nostres oients? A partir d'ara mateix.
A partir d'ara mateix. Si voleu aconseguir... Us estic donant temps, eh? Perquè aneu agafant el telèfon, el bolígraf per apuntar. Si voleu aconseguir un dels 4 passis anuals que us regalem per anar al cinema Girona, només heu de trucar-nos a un telèfon, que és el 93-409-2770. El torno a repetir. 93-409-2770. Ja ho teniu. Truqueu? Truqueu?
Vinga, doncs ja sabeu, 93-409-2770, 4 passis anuals que us regalem per anar als cinemes Girona. Només heu de trucar a aquest telèfon, 93-409-2770. I per parlar-nos d'aquests magnífics cinemes Girona, tenim amb nosaltres aquí, des del Parc d'Atraccions del Tibidabo a la Parc Magazine del Matí a Ràdio Estel, el director de Cinema Girona, Toni Espinosa. Toni, què tal?
Què tal, com esteu? Bon dia.
Què tal, bon dia. Escolta, això és una passada, eh?
El parc, vols dir?
El parc, en general, i tot el que estem vivint, Toni.
I els passis, perquè... els passis també bueno, són una passada.
Jo, el dels passis, és que encara és, o sigui, és meravellós el que ens regaleu.
O sigui, necessites aturar-te un minut i pensar-ho bé. O sigui, teniu un any de cinema
un
per
any.
Endavant. És, no sé, és el regal de la, seria el regal de la meva vida, diguem-ne.
Sí, exacte.
No, perquè si ets cinèfil... Nosaltres tenim un cinema, però anem dos cops a la setmana al cinema. I a altres cinemes. Vull dir, el meu vaig cada dia, eh? Però vaig a altres cinemes, i si tingués un passi, doncs imagina't tu, no? Seria una meravella.
Clar, si ens fixem, Toni, amb la cartellera d'avui del Cinema Girona, teniu a Barbie, la gran estrena de la setmana.
Ahir va ser brutal la quantitat de gent.
Qui va passar ahir? Explica'ns.
Doncs va ser una invasió de fans de la Barbie, a més, a part de que tots... Anava a dir de tots colors, no, perquè anaven
tots
de rosa. Tots anaven de rosa. Però un públic molt heterogeni, molt jove, sobretot, però molt heterogeni, i que identificaries a vegades poc amb l'estètica de la Barbie. O sigui, això que deien que la Barbie faria tant de mal a l'estètica de les dones i tal, no em vull posar en compte els psicòlegs, però la gent que va venir ahir era molt heterogènia i molt variada.
Bueno, de fet, a mi, clar, és que la pel·lícula Barbie, dirigida per la gran Greta Gerwig, ja...
Li han donat una volta.
Una gran volta. Tu l'has vist, clar, suposo.
He vist... No l'he pogut veure sencera.
Val.
Jo al meu cinema sempre tinc spoilers, perquè al principi i al final sempre els veig, perquè és quan entra i surt la gent, i després vaig entrant per veure les meitats. Us he de dir que aquesta tarda la veuré sencera. Ja hem buscat el raconet per veure-la aquesta tarda.
El millor de tot.
Però té molt bona pinta, eh?
Clar, ahir quan posàvem el tràiler, no, que dèiem avui s'estrena, deien al tràiler, si ets fan de la Barbie, aquesta és la teva pel·lícula. Si odies la Barbie, aquesta és la teva pel·lícula.
Doncs aquesta és la impressió. Jo la primera vegada que vaig veure el tràiler em va deixar una mica... No et diré fred, però fins i tot em va provocar...
Sí.
Em va provocar fins i tot, potser no sé si era massa rosa, massa... O sigui, és un món en el que a mi em costa entrar.
Aquesta estètica, no?, que potser...
Exacte, a mi, personalment, és un món que em costa entrar. Però la tercera vegada que el vaig veure em va entusiasmar. I després hi ha aquell fragment de l'inici de 2001 que ja em sembla apoteòsic.
No, de fet, ens van explicar, Toni, que es va acabar amb la pintura rosa durant el rodatge de la pel·lícula Barbie. O sigui,
no m'estranya.
Perquè, clar, és el que tu dius, és aquesta estètica rosa, però és que, a banda, si mireu la cartellera de Cinema Girona i trobareu Barbie, com estem dient, en versió original i català, Indiana Jones en català, Esperando a Dalí en castellà, El caso Braivanti en versió original i Elemental en 2D i La jauria en castellà, no?
Sí.
Clar, és una cartellera canviant. Quin és el criteri a l'hora de programar? Perquè això està molt bé, perquè saps que aniràs als cinemes de Girona i que tindràs una oferta ben variada, no? I de tot.
Doncs el criteri és la qualitat. O sigui, ens és igual que sigui més comercial o menys comercial. O sigui, La Jauria és una pel·lícula zero comercial, però és una pel·lícula que ha passat per festivals, que té, si busques, una nota per part de la crítica brutal, i que és d'aquelles pel·lícules que val la pena veure, i que, evidentment, s'estrena un cap de setmana que s'estrena a Barbie i queda absolutament eclipsada. Però que nosaltres sempre volem trobar l'espai perquè aquestes pel·lícules tinguin una finestra. Per tant, està molt bé posar Barbie, però està molt bé que trobem espai a una ciutat com Barcelona per veure un cinema divers. Jo diria que és això, la diversitat és una de la, el pal de paller de la nostra programació.
I aquesta qualitat, no? I varietat i qualitat, perquè tu deies que va canviant, a més la cartellera. Si mirem la d'ahir, hi ha algunes pel·lícules que coincideixen, però unes altres són diferents. De cop podem trobar un festival, pot ser la seu d'unes jornades, retransmeteu òpera. Fa la sensació que anar al cinema a Girona és trobar-te cultura, de qualitat.
Sí, una vegada ens van dir una cosa que ens va agradar molt, ens van dir: sou el cinema més inclusiu de Barcelona.
Sí.
I era veritat, perquè aquell mateix dia teníem uns premis per la joventut, teníem una sessió d'òpera en què hi havia gent d'una altra, diguem-ne, d'una altra edat, més gran, i ara no recordo què estàvem fent a l'altra sala, tenim tres sales, però les tres sales estaven passant el documental del mes. Llavors, clar, tenies òpera, documental, uns premis per la joventut, i tot estava passant a la vegada al mateix cinema. I llavors, què passa? Que en els passadissos es creua la gent, i en el bar es creua la gent, i és tan bonic com això que estem veient ara mateix, no? Que la gent es relaciona, surt de casa, intercanvia opinions, idees, i això és meravellós. Això és la vida, vaja. No?
Doncs mira, si voleu viure la vida al cinema Girona, tenim aquests 4 passis anuals que us regalem, ens regala Cinemes Girona. L'únic que heu de fer és trucar-nos ara mateix al 93 409 2770. 93 409 2770.
Sí, fem una ullada a la vostra web. Hem vist que fins i tot teniu un podcast on converseu bé amb directors, amb actors, amb distribuïdors de cinema, que és una mostra més del vostre amor pel cinema. Com se us va acudir això de fer un podcast?
Doncs vam voler posar en valor la figura del cinèfil, perquè darrere de qualsevol distribuïdor, de qualsevol exhibidor, de qualsevol director, de qualsevol actor, al final el que hi ha és un cinèfil. És algú que s'estima el cinema. I llavors, quan s'estrena una pel·lícula, tens el director que no paren de preguntar-li el mateix a tot arreu sobre la seva pel·lícula, no? Que acaben cansats d'aquelles sessions maratonianes que tenen de promoció de la pel·lícula. Però no els hi pregunten gairebé mai sobre ells com a cinèfils. I llavors nosaltres vam dir: donem-li la volta i anem a conèixer el cinèfil que hi ha al darrere de tota aquesta gent de la indústria.
Quina bona pensada. I quines sorpreses ens esperen els propers mesos als cinemes Girona? O és allò que dius, va, hi vas i l'encertes segur?
Jo crec que si a tu t'agrada el cinema i vas, segur que encertaràs i trobaràs alguna cosa que t'agrada. Però nosaltres, per exemple, estem esperant amb moltíssimes ganes Criatura, que s'estrena el 8 de setembre. És una pel·li que li tenim moltes ganes, que va estar a la quinzena dels realitzadors de Cannes, única pel·lícula espanyola que va estar allà en competició, i que crec que despertarà molt debat. La pel·lícula. També estem esperant el dia 1 de setembre, perquè nosaltres tanquem el mes d'agost, perquè hem de fer reformes i també volem fer una miqueta de vacances.
Ben fet.
Però volem Les xiques estan bé, Dixassó Arana, o sigui que és una pel·lícula que també tenim moltíssimes ganes. Vull dir que és un altre dels pals de paller, que és defensar el talent d'aquí, saps? Que les pel·lícules que es fan aquí també tinguin el seu espai, que de vegades és molt difícil.
I és relativament fàcil trobar les còpies de les pel·lícules que voleu que estiguin al cinema Girona?
Ara sí, ara ja portem 13 anys. Al principi, quan nosaltres vam obrir el cinema, era un cinema que estava condemnat a convertir-se en qualsevol altra cosa, un supermercat o un pàrquing o el que fos, i ens vam ajuntar 7 socis per salvar aquell espai. Aquell espai és cinema des de l'any 36, o sigui, és un dels cinemes històrics de la ciutat de Barcelona. I al principi, com que tots els que érem socis veníem del món de la distribució o del món de la producció, semblava que érem una mica intrusos en el món de l'exhibició. D'aquí que també haguem fet coses com aquest abonament i haguem innovat. Jo crec que potser diuen, ostres, aquest es va penjar amb medalles, però vam ser els primers en posar, no?, òperes, continguts alternatius, en acollir tants festivals, en buscar aquestes alternatives. Per tant, jo crec que hem innovat perquè no pertanyem, diguem-ne, a l'antiga estirpe d'exhibidors. I llavors, en aquell moment sí que ens costava una mica tenir pel·lícules, però ara, després de 13 anys, jo crec que tenim prestigi sobrat com perquè les distribuïdores ens donin les pel·lícules sense cap problema.
Doncs jo crec que no falten al·licients, pels oients. Ja ho sabeu, si voleu aconseguir un dels 4 passis anuals que avui regalem del Cinema Girona, el que heu de fer és trucar-nos al 93409-2770. 93409-2770.
Doncs Toni Espinosa, director de Cinema Girona, de debò que ha estat un plaer, moltes gràcies.
El plaer ha estat meu, gràcies per portar-me aquí, feia molt de temps que no pujava al Tibidabo,
ara,
de veritat.
Ara t'ho anava a dir, Toni, quan fa que no pujaves al Tibidabo?
Jo crec que fa moltíssim, moltíssim. Sí, jo crec que els nens devien ser molt petits quan jo vaig venir. Ells han vingut després, però jo no havia vingut. I el meu record és aquest avió vermell, la por que em va fer la primera vegada que vaig pujar, que ja era
por?
Molt petit.
Sí,
em va fer més que por, impressió,
sí,
saps?
Quan
surt i agafa aquest espai que queda a l'aire lliure, sembla que estiguis volant per sobre de Barcelona.
I escolta, Toni, tu has dit algo també molt màgic, no?, quan acompanyaves, no?, els teus fills al Tibidabo, perquè aquesta mirada i aquesta experiència
total
també deu ser extraordinària.
Home, ho gaudeixes, no? O sigui, quan tens fills ho gaudeixes d'una altra manera, ho gaudeixes per partida doble.
Doncs un plaer. Toni Espinosa, director de Cinema Girona, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Estàs escoltant el Magazín del Matí a Ràdio Estel.
Vine al Tibidabo. Ja he trobat la muntanya on els meus somnis es fan realitat.
Vinga, que us recordem aquestes entrades, aquests 4 passis anuals que us regalem per anar al Cinema Girona. Només ens heu de trucar al 93-409-2770. Dir-vos res, que cada passi, cada abonament, té un cost de 190 euros. I com ens deia Antoni Espinosa, és durant tot l'any. Vull dir, això és meravellós, 93-409-2770. I ara seguim avançant en aquest programa especial des del Parc d'Atraccions del Tibidabo, que ja sabeu que és tot un símbol de la ciutat de Barcelona. Estem al cim més alt de la ciutat, a 512 metres d'alçada, i si pugem a la Talaia, estaríem a més de 550 metres sobre el nivell del mar. Si aquí tenim les millors vistes de la capital catalana, això ho podem dir ben clar. I és que fa més de 120 anys que varen obrir les portes i el 2023 seguim ben enamorats d'aquesta muntanya màgica. Ens acompanya aquesta hora, hem convidat l'historiador Ròmul Brotons perquè ens expliqui una mica la història del Tibidabo, aquests orígens del Tibidabo. Què tal, com estem, Ròmul?
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per pujar la muntanya màgica.
A vosaltres.
Clar, si no ens equivoquem, tot va començar a finals del segle XIX amb una petita capella, mira, que ara la tenim just aquí al davant, del que ha arribat a ser aquesta petita capella dedicada al Sagrat Cor. Llavors, qui es podia imaginar, Ròmul, no?, que aquí mateix estaria un dels focus de diversió de la ciutat?
Aquí la capella encara hi és. La capelleta encara hi és adossada a un mur del temple actual. Això era una iniciativa dels salesians, que van ser els primers a pujar a dalt d'aquesta muntanya. Don Bosco va venir en persona i és el que va crear, de fet, l'expressió de Tibidabo. Això prové d'un passatge bíblic en què el dimoni prova de convèncer Jesucrist de que l'adori i que li donarà tot el que es veu des d'allà. Aquesta frase comença amb Tibidabo i el Puig Aguilar, que és com es deia aquest cim, es va convertir en Tibidabo a partir d'aleshores.
Clar, jo diria també que l'Exposició Universal, Ròmul, explica'ns-ho bé també tu, de 1888, va ser també determinant, no?, perquè ara estiguem aquí. Què va passar llavors?
El 1888 es va construir al costat del templet aquest que van construir els salesians, es va edificar un pavelló per la reina regent que venia a inaugurar l'Exposició Universal. Era d'estil neoàrab i de fusta, i eren les dues úniques construccions que hi havia en aquell moment al cim del Tibidabo. Amb el temps es va haver de traslladar quan es va començar la construcció del temple, que va durar 50 o 60 anys, la construcció del temple.
Clar, però llavors també va ser el punt clau, no?, que ens ho deia també la Rosa Ortiz, la directora del Parc d'Atraccions del Tibidabo, a primera hora del matí, que va ser quan es va obrir l'últim tram de carretera per poder-hi arribar.
Sí, van obrir una carretera, però passada l'any 1888 es va abandonar bastant. Va ser el 1901 que el doctor Andreu, el de les pastilles d'Andreu, va comprar bona part de la muntanya i la va intentar dedicar al negoci immobiliari. A la part de baix, l'Avinguda del Tibidabo, va funcionar, la part de dalt no va acabar d'arrelar, encara que es van construir algunes cases importants, però no va acabar d'arrelar, sobretot el que era el consum del tramvia i el funicular, que eren molt cars per l'època, i van idear una zona de diversió perquè la gent hi pugés sovint.
Mira, aquesta zona de diversió, estem escoltant ara tota la quitxalla, sí, sí, que està gaudint del parc d'atraccions del Tibidabo de fons, no? Aquest remor fantàstic, no?, i que ens recorda, no sé, Ròmul, el primer record que tu tens del Tibidabo, de pujar a la muntanya.
Home, jo hi pujo 3 o 4 vegades l'any. És a dir, Déu-n'hi-do el que hi vinc. I el primer record no el podria recordar. Tindria aquesta edat i era un parc d'atraccions més o menys convencional a la meva vista. Després, amb el temps, has vist que és molt més que un parc d'atraccions. Però en aquesta edat, per mi, era un parc d'atraccions.
Clar, explica'ns una mica, perquè a principi del segle XX eren habituals els parcs d'atraccions?
A principi del segle XX eren habituals. A Barcelona hi havia hagut un parc d'atraccions, el Passeig de Gràcia, que es deia els Camps Elisis, però bueno, ja feia 30 anys que havien tancat. I, per tant, durant tot aquest temps no n'hi va haver cap a Barcelona, encara que als Estats Units, sobretot, es van posar molt de moda, a llocs com Dinamarca i llocs determinats es van posar molt de moda, però el que ho va fer créixer de debò va ser l'electricitat. Mentre eren mecànics, els parcs d'atraccions eren una mica matussers en el sentit que s'havia de fer tot a peu, amb mecanismes mecànics. Però l'electricitat va donar la possibilitat d'automatitzar tots aquests mecanismes.
Mm-hmm. I mira, una pregunta que sempre m'he fet, Ròmul. Des de quan es coneix com a muntanya màgica el parc d'atraccions del Tibidabo?
Això va ser una cosa que va sorgir amb el temps del Javier de la Rosa, quan sí, el gran Tibidabo.
Clar, perquè ha passat per diverses mans, no?, el parc d'atraccions.
Sí, sí. Primer va ser del doctor Andreu, fins que va morir el 1928. Va passar a la família del doctor Andreu, que la va tenir fins a la venda al Javier de la Rosa, que la va intentar explotar com a gran Tibidabo, un parc d'atraccions autèntic, que no va acabar d'arrelar, a part tots els problemes que va tenir el personatge, i després va passar a ser propietat de l'Ajuntament. I finalment va ser de propietat pública. Es va recuperar, no havia sigut mai de propietat pública. Sempre havia estat en mans privades. El doctor Andreu va ser l'iniciador, però després van venir altres, clar.
I d'aquí, com deies, en aquesta època de la Rosa, no?, que es va començar a conèixer com aquesta muntanya màgica, no? Sí. D'aquí ve el nom, no?, que ens referim tots.
Sí, era una frase publicitària i va tenir un cert èxit. Ell tenia al cap els Jocs Olímpics el 92 i aleshores es tractava de donar una imatge determinada amb la competència del de Montjuïc, que existia en aquell moment i era molt més un parc d'atraccions que el Tibidabo.
A tu t'agraden els parcs d'atraccions, Ròmul?
A mi m'agraden, però m'agrada especialment el Tibidabo.
I per què t'agrada tant el Tibidabo?
Perquè el Tibidabo té un component que va més enllà que el parc d'atraccions. És el lloc, és la situació. I en la moda dels parcs temàtics, que es construeixen sobretot en terrenys plans, on hi ha possibilitats d'expansió, etc., aquí la dificultat del terreny, la dificultat pròpia d'una muntanya, fa que no pugui ser un parc d'atraccions
convencional, no?
del que qualsevol s'esperaria.
Sí.
I, en canvi, té unes vistes magnífiques i és un lloc privilegiat per pujar de tant en tant.
Clar, el parc d'atraccions del Tibidabo té més de 120 anys. Com ens hem d'imaginar les atraccions d'aquella època, les primeres? Hi havia nòries?
No.
Diu, no. Passatges del terror, encara menys,
no? Res.
Com va començar aquesta aventura?
Aquesta aventura va començar com un intent immobiliari, però per per motivar la visita reiterada d'allò que dèiem, d'agafar el tramvia, agafar el funicular, es van instal·lar una sèrie de distraccions, però eren distraccions com els vidres de forma, com els miralls de formants, per exemple, no? Que inicialment es van posar a l'estació del funicular, o màquines espenedores de xocolatines i postals, per exemple, o un gramòfon gegant, coses molt concretes, o una estació de coloms, per exemple, va ser la primera atracció. Amb el temps, la competència d'altres parcs d'atraccions que van obrir a Barcelona, com el Saturno Park, que va obrir a la Ciutadella, o el casino de la Rabassada, que estava molt a prop d'aquí, o el Turo Park, que també havia sigut un parc d'atraccions, van fer que haguessin de lluitar contra aquesta competència. I aleshores es van idear aquestes tres atraccions emblemàtiques del Tibidabo, que és el tren aeri, la Talaia i l'avió.
I l'avió, eh? Aquest avió que tenim aquí al davant.
Sí, que es va posar l'any 28, el 1928, poc abans de morir el doctor Andreu, i són les tres atraccions més emblemàtiques. La Nòria, el panoràmic, arribaria als anys 60.
Uau.
Perquè no hi havia manera, no es trobava el lloc, sí, ni l'emplaçament, ni la peça adequada perquè el vent i aquestes coses. O la muntanya russa, també és una qüestió dels anys 60. No hi havia muntanya russa. Aquí hi havia uns cotxets elèctrics que van ser de les primeres atraccions, uns cotxets s'han d'imaginar del segle XX, de principis del segle XX, és a dir, eren com unes carrosses,
sí,
diguem, i corrien per aquí, i aquí, que és on es va emplaçar la primera muntanya russa.
On tenim aquí al davant, justament, no? I que, de fet, Ròmul, mira, ho hem anat dient durant el programa.
Hi ha un cotxet.
Bueno, no sé la rèplica, o sigui, és una vagoneta, no?
Sí, és una de les vagonetes, de les segones vagonetes, perquè les primeres eren arrodonides.
Eren
dels anys 60, i després es va fer una reparació, una actualització, i es van col·locar aquestes vagonetes.
I és curiós, perquè tu deies que aquesta petita capella dedicada al Sagrat Cor, que també la tenim ara, aquesta magnífica basílica, sempre també ha acompanyat el parc d'atraccions del Tibidabo, i també, de fet, l'ha fet com diferent, no?, aquest paisatge, no?, que envolta el Tibidabo.
De fet, és previ a l'existència del parc d'atraccions. És a dir, el 1886 es va construir la capelleta. Des d'aleshores, aquest terreny forma part de la propietat dels salesians. I per això van tenir l'autorització de construir aquest temple. Són dues dedicacions, la religiosa i la lúdica, diguem-ne, que conviuen de manera eterna en el cim del Tibidabo.
Mira, jo ara, perquè ens tapa, diguéssim, aquesta coberta que tenim, on estem situats fent aquest programa especial aquí a Radio Estel, des del parc d'atraccions del Tibidabo, tu, Ròmul, segurament ho sabràs millor, però al capdamunt de la basílica sí que hi ha el Crist, no? Que en el seu primer moment, estem parlant, ara ho estic dient de memòria, el 1936 el va dissenyar Frederic Marès, si no m'equivoco, i es va haver de fondre per material bèl·lic per la guerra, diguéssim. I després, al cap d'uns anys, es va haver de reconstruir el mateix Crist.
Sí, em sembla que es va acabar el 1961, crec, per rematar el temple, que és un temple expiatori, és a dir, que està obert sempre i és per purgar els pecats de la població. Però el temple era un objectiu en si mateix, pels que el construïen, pel bisbat, pels salesians, era un objectiu, i es va culminar a l'any 61 amb la col·locació d'aquest Sant Crist amb les mans obertes, amb els braços oberts, que es dirigeix a la ciutat, que tracta d'espiar els pecats en aquest temple.
Ròmul, fem una cosa, ja per anar acabant, perquè d'aquí res ens espera el Ramon, sí, Pardina, que ja ens està preparant. Ja el veig amb una cara de dir, avui us faré jugar, avui us faré jugar. Mira, ja ve cap aquí, ja s'asseu amb nosaltres el Ramon. Marxarem a publicitat abans de parlar amb el Ramon, però abans, Ròmul, clar, tu has parlat de la Talaia, de l'avió, també crec que hem parlat poquet del Museu dels Autòmats, del Carrusel, que també el tenim aquí davant, del Giradabo. Clar, són aquestes atraccions tan emblemàtiques i després s'han anat incorporant de noves. Per acabar, quin diries que és el secret perquè el Tibidabo segueixi tan viu aquest 2023?
Jo crec, sincerament, que és l'emplaçament. És el cim màxim de la serralada que tanca Barcelona i crida l'atenció perpètuament allà on estiguis de la ciutat. Les ganes de pujar-hi són constants. I per tant, és molt més que un parc d'atraccions. Es supera àmpliament el concepte de parc d'atraccions.
Ròmul, doncs ha estat de debò un plaer compartir amb tu aquests minuts avui des del parc d'atraccions del Tibidabo, que ens hagis explicat la història d'aquest gran parc d'atraccions que forma part, que ens el sentim nostre, no?
Potser
també aquesta una gran... És la clau, també, no?, que els catalans ens sentim molt nostre, aquest parc d'atraccions.
Sí, sí, és com Montserrat, però a la plana de Barcelona.
Ramon Brot, doncs, gràcies. Cuida't
moltíssim. A vosaltres.
I nosaltres, que res, marxem a publicitat. Ramon, bon dia, eh?
Bon dia, com esteu?
Vinga, va, que després de la pausa, en Ramon Pardín ens farà jugar.
Ràdio Estel.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Coses poc conegudes de persones relativament desconegudes.
Que en 9 minuts ens situem al punt de la 1. No podia ser menys. Ramon Pardina també ha pujat avui al parc d'atraccions del Tibidabo a fer-nos jugar. Ens porta la seva secció de coses poc conegudes de personatges relativament coneguts.
Molt bé, l'últim dia perfecte, d'una tirada.
És que clar. És que si avui ho deia malament, ja, Ramon, vull dir, és que ja ni que torni aquesta noia la temporada que ve. Fora. Escolta'm una cosa, avui em faràs jugar a mi.
A veure, jo no vull dir res, però trobo molt sospitós que l'últim dia en el que es decideix qui guanya...
Tot, i
que ja, em penso, repasso, estaves a un punt de guanyar...
Ja ho tenia tot fet, Ramon. Tampoc em calia, és veritat, tens raó, però...
Home, sí que, que justament estiguis tu sola i sent una mica la jefa, jo ho trobo francament sospitós.
Ho trobes lleig, no?
Digue, bueno, no, jo no vull treure conclusions,
mira,
però...
Mira, saps què passa? Que tenim tota la part del magazín, bueno, gairebé tota... ara mateix estan en un lloc molt fosc. Jo només et dic això.
Sí.
Vull dir, nosaltres hem de donar gràcies, que ens ha tocat estar aquí a l'aire lliure.
Home,
que estem
sí.
en aquesta terrasseta,
sí,
fantàstica,
sí,
perquè Ramon, estan a punt d'entrar a l'hotel, ja saps de quin hotel t'estic parlant.
Sí, 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 m'han comentat.
I clar, jo els he dit, vosaltres tranquils, aneu que jo jugo amb el Ramon.
Vale.
Que així, a veure si puc treure aquests punts i puc acabar bé la temporada. Expliquem res rapidíssimament, perquè clar, ara algun oient que s'hagi enganxat ara mateix, però el Ramon què fa?
Sí.
Doncs bé, ens expliques doncs, coses veritables, no?, d'un personatge relativament conegut.
Sí, això, explico coses curioses de personatges coneguts, i algunes me les invento i d'altres són veritat. Aleshores, aquí la gràcia del concurs és endevinar si són veritat o mentida, no? Que ja em porto... Sí, avui crec que em faré el número 40, que són molts personatges, 40. Jo no sé tantes coses, ja et dic, no sé tantes coses de personatges, ni tinc tanta imaginació per inventar-me'n. O sigui que no sé com m'ha arribat fins aquí, francament.
Doncs mira, mai millor dit, hem arribat fins aquí i aquí jo crec que té molt a veure el personatge que ens presentes avui.
Sí, exacte. El primer personatge d'avui seria el doctor Andreu.
teu? Clar, és que no podia ser d'una altra manera.
Sí, home, primer m'ho va suggerir fa 15 dies, perquè exactament és la persona que va fer possible aquest Tibidabo. A mi em va semblar molt bé, perquè és un personatge molt interessant, i sobretot em va semblar bé perquè eres la jefa, i he pensat que, en principi, jo sempre faig cas al que diu la jefa, ¿vale? Coses que són veritat del doctor Andreu i que són inqüestionables és que va néixer a Barcelona el 1841 amb el nom de Salvador Andreu. És a dir, no es diu Andreu.
No es diu Andreu.
Andreu no és un nom.
No,
és
seria com, el cognom.
Exacte, com Òscar Andreu.
Per exemple.
O Màgic Andreu.
Per exemple.
Que es diu Màgic, en realitat, de nom. Això, ell és conegut per fundar un laboratori farmacèutic amb el seu nom i allà va crear el seu producte més conegut, la seva gran obra, diguéssim, que són les pastilles per a la tos del doctor Andreu. Es veu que devien el seu èxit, bueno, encara existeixen, em sembla, el fet que s'havien de deixar desfer a la boca, no?
Sí.
I que jo que feia a vegades un sorollet una mica antipàtic, segons com, no? Perquè, bueno, havies de... Bueno, això, ja, no entrarem en detalls. I es veu que bé, això relaxava i calmava els pacients i que això ajudava a alleujar la tos, no? Jo crec que això és veritat i també potser els relaxava perquè incluïa un derivat opiaci, però... segurament més el primer. Es va convertir després en promotor immobiliari i, entre d'altres coses, això, es va dedicar a urbanitzar la muntanya on som ara, el Tibidabo, i concretament el 1901 inaugura aquest parc d'atraccions. I ho fa perquè es veu que li agradava molt la muntanya. Era excursionista, era un dels primers...
Ah, clar, per això d'aquesta afició, no?
Exacte. Era un dels primers excursionistes... ja abans que els barcelonins vinguessin, abans de la pandèmia, que va ser quan molts barcelonins van descobrir que aquí es podia venir a passejar i fer excursions i tal, doncs ell ja ho feia. Ella, al segle XIX, ja ho feia i no hi havia coronavirus. Juntament amb el parc va crear el funicular, el tramvia blau, i una cosa que m'ha sorprès molt, que no ho sabia... és que vivia a l'edifici de la Rotonda. No sé
a la plaça Kennedy.
Sí. Sabeu que aquell edifici, que és molt maco, que a mi sempre m'havia cridat molt l'atenció de petit, perquè, clar, allà enmig crida molt l'atenció.
Crida l'atenció, és espectacular.
Sí, crec que... No sé si encara ho és. Abans era una clínica.
Sí.
No sé ara exactament si...
Crec que ara és un restaurant, diré.
Un restaurant. Ah, doncs mira, tinc ganes d'anar-hi.
Passat per diverses mans.
Vale.
Sí.
Doncs sí, sempre m'havia creat molt l'atenció. I, ostres, no, clar, viure allà ha de molar molt, la veritat. Mira, anar en aquell edifici ha de ser... Pues, ell vivia allà. O sigui, li agradava tant el Tibidabo que vivia allà. Fins aquí, com
fins
sempre...
Fins aquí tot correcte.
Tot és veritat. Val. I inequívoc. Una curiositat que molta gent no sap, potser perquè no ho sap o potser perquè me l'invento, és que, a més de les famoses pastilles de la tos, el doctor Andreu va ser el precursor dels cigarrets de vapejar.
Ostres, tu! Vols dir... De vapejar, sí.
A veure, en algun moment s'haurien d'inventar, no, això? O sigui, avui en dia són... Bueno, tothom, no?, ho té present, aquelles pipetes que fan una mica de ràbia, que tenen gustos...
Sí. I olor.
De coses una mica... Sí, també, no sé per què els agrada tant les coses dolces, com la vainilla, el préssec...
Perdó, de guiri, de mojito, ja...
Ah, de mojito també?
Sí, no també, sabia. També. Però hi ha uns que són un olor bastant peculiar. Però sí, ostres, tu...
Doncs els orígens dels vapejadors, d'aquest petit boom, que potser ara ja no està tan de moda com fa uns anys, l'hem de trobar en el doctor Andreu. En el seu moment no feien aroma de vainilla ni de mojito, però sí que d'herbes sí que feien aroma, i això es venien amb unes cigarretes, com si fossin cigarretes normals, però eren de mentida i servien, entre d'altres coses, per deixar de fumar. Això, clar, ara...
Clar, a veure, sí...
Aquí normalment hi hauria un debat.
Bastant fort, és el debat que me'l faig amb mi mateixa.
Exacte.
No?
Amb les dues, però si tens multipersonalitat pots fer un debat amb tu mateixa.
Puc fer aquest debat amb mi mateixa. Ostres, és que pel que estàs dient, per les pistes que ens has deixat anar, és que jo et diria que sí.
A veure...
Jo et diria que sí, però va, fes-me...
Clar, a veure...
Fes-me dubtar una mica més.
Sí, a veure, sí que és veritat que en aquell moment la gent portava barbes molt de hipster, i per tant això quadraria. Ara també és veritat que com a negoci, el negoci dels vapejadors ha sigut una mica bombolla i al doctor Andreu li han anat molt bé les coses, per tant no sé.
Va, que
tu
sí.
Has de decidir. Sí. Tu dius que sí, no?
Sí, que és veritat.
Doncs vinga, que el doctor Andreu a principis del segle XIX, 20, a més de les pastilles per la tos, va ser l'inventor dels vapejadors. És veritat, efectivament, és veritat, per tant, casualment, has arribat a empatar amb la que fins ara era la líder.
Sí, mira, fem una cosa, amb l'Olga Vallejo, que l'Olga Vallejo ja la tenim, que està a la planta baixa. Fem una cosa, Ramon, queda't amb nosaltres, ara escoltarem, arribarem al punt de la una, escoltem els principals titulars de l'actualitat i tornem a la recta final del programa d'avui. Vinga, fins ara.